Pedro Sánchez exigeix a Giorgia Meloni que posi fi als controls als ciutadans espanyols que viatgen a Itàlia. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Marc Teixidor.
Madrid amenaça amb aplicar controls als ciutadans italians que entren a l'estat si el govern de Roma no recupera la normalitat a les seves fronteres. Ara fa una setmana, per la crisi migratòria a Ceuta, Itàlia va alterar la lliure circulació establerta a l'espai Schengen, aplicant unilateralment restriccions a totes aquelles persones que arribaven d'Espanya. Madrid, Àngels Lafuente.
Sí, la primera petició la va fer el ministre Grande Marlaska dimarts per carta i davant el silenci del seu homòleg italià, avui el govern espanyol per via diplomàtica ha advertit a Itàlia que tenen temps fins la mitjanit de diumenge per reobrir l'espai Schengen i que de no fer-ho, Espanya es veurà obligada a adoptar mesures proporcionades. El govern espanyol confia que l'europeisme, el sentit comú i la bona fe s'imposin.
Sobre el terreny, el govern espanyol triplica el nombre de menors no acompanyats que ja s'han registrat. Ja són 1.342, Marta Prat.
Mentre les portes de les oficines de la Policia Nacional s'hi acumulen desenes de menors per fer el tràmit, des de Ceuta la ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha detallat els perfils dels menors i assegura que ha canviat respecte a altres entrades massives del passat.
Han llegado más niñas no acompañadas, han llegado más niños muy pequeños, de corta edad, menores de 13 años.
A Catalunya, Salvador Illa arriba a l'equador del mandat amb la mirada posada en la convulsa situació del sector educatiu, aconseguir que el nou model de finançament pactat amb Esquerra s'aprovi definitivament i que s'apliqui l'amnistia a Carles Puigdemont i la resta d'encausats pel procés.
I mentrestant, Junts, el principal partit de l'oposició, veu Catalunya pitjor avui que fa dos anys, acusa el govern d'Illa d'ensorrar el país i de sotmetre'l a Madrid.
I atenció si agafeu el cotxe aquestes vacances. Les avaries a les carreteres s'han incrementat un 60%. Ho avança a Catalunya Ràdio, el Servei Català de Trànsit, i des del Gremi d'Automoció, Domingo Comas, n'apunta la causa principal.
El parc està envellint. Les famílies que tenen cotxes ja molt vells, que ens anem fins a 20 anys, són persones amb poc poder adquisitiu, amb la qual cosa el manteniment a vegades és molt limitat, escàs totalment.
I ho hem sabut fa poca estona, llibertat amb càrrecs pel turista francès que aquesta setmana conduïa el vaixell que va atropellar mortalment el conductor d'una moto d'aigua a Empúria Brava.
Això mentre els Mossos continuen investigant el crim de Nou Barris a Barcelona, on un home va morir apunyalat en una agressió relacionada amb un suposat conflicte sentimental. I aquesta matinada dues persones han estat detingudes al Raval com a presumptes autors d'un tiroteig després d'una baralla.
Barcelona, David Àngela.
Una baralla ha acabat a trets aquesta matinada al carrer de Maria Aurèlia Capmany, al barri del Raval. La Guàrdia Urbana ha detingut els dos sospitosos mentre els Mossos d'Esquadra han assumit la investigació.
I a la Cultura us explicarem on podreu veure l'Odissea de Christopher Nolan en el format que es va rodar, IMAX 70 mil·límetres. Ni a Catalunya ni a la resta de l'Estat cap sala de cinema disposa d'aquesta tecnologia. I quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Marc Andrés, bona tarda.
Bona tarda.
Amb un nom propi, el de Rodrigo.
Sí, perquè ahir a la tarda va saltar la notícia. El migcampista, MVP del Mundial, accepta la proposta del Barça i descarta la del Madrid. Ara tot queda pendent d'acord entre Barça i Manchester City. Un conjunt blaugrana que viatja demà cap a Udine, a Itàlia, per jugar un triangular aquest cap de setmana.
És divendres, la doble T agafa més importància que mai. Trànsit i temps, Mariluz García, com tenim la xarxa viària?
Bon dia, doncs. Avui és força tranquil·la. Hi ha algunes retencions localitzades. A l'AP7 a Montmeló, en sentit sud, la mateixa AP7 i Nacional 2 de la Jonquera a la frontera d'entrada a França i l'N145 a la frontera amb Andorra d'entrada a Catalunya. C58 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat. Autovia 2 a Jorba, direcció Lleida per obres. I a Barcelona també per obres la Ronda a Dalt. Entre Hort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat i de Sarrià a Vallcarca sentit Besòs. I el transport públic encara limitacions de velocitat a la línia R3 de Rodalies per les fortes pluges d'ahir, cosa que provoca retards de 40 minuts.
I ara, l'altre té, el temps.
T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
Avui canviem d'interlocutor. Eloi Cordomí, bon dia.
Hola, bon dia.
Com pinta meteorològicament parlant el cap de setmana?
Doncs mira, de moment avui ja tenim algunes nuvolades que comencen a créixer, les més importants ho fan al Pirineu, especialment al Pirineu Oriental, i avui en aquest sector podrien acabar deixant algun ruixat, alguna tempesta, sobretot interior Girona, nord de Barcelona, al voltant del Pirineu i del Prepirineu Oriental. Hi ha avisos fins i tot del Servei Meteorològic de Catalunya, adverteixen de pluges fortes, avís groc i taronja. Demà es pot repetir una situació semblant, matí esplèndid, excepte la Costa Daurada, on poden haver-hi alguns núvols baixos, i la resta sol. I a la tarda hi haurà més tempestes, en aquest cas Pirineu, Prepirineu, i demà dissabte en poden aparèixer també bé a l'oest de Catalunya. I, en canvi, diumenge el temps força més tranquil, sol i tan sols alguns ruixats de tarda al nord.
Això pel que fa al cap de setmana, però, Eloi, aquí han batut rècords de temperatura aquest estiu, però sembla que la resta d'Europa, també a Eslovàquia, per exemple, han superat els 42 graus.
Sí, això ha estat en un observatori del sud del país, però també en països veïns, com per exemple Hongria, Budapest, han arribat als 40 graus, és un rècord del mes d'agost. Als Balcans també, a Zagreb, a 39 graus, a Croàcia. A Ucraïna, 39 graus també, són rècords absoluts de temperatura. Fins i tot a Ucraïna, a Kiev, hi ha hagut un rècord de temperatura mínima, una nit tòrrida de més de 25 graus de mínima. No havia passat mai. Bé, la bona notícia és que la massa d'aire càlida, que era 10-12 graus més càlida del normal per l'època, sembla que se'n retira. La mala notícia és que aquí ens arriba una altra llengua càlida, aquí al Mediterrani Occidental i, per tant, a la península, i això farà que en pròxims dies tornin a pujar les temperatures aquí a la nostra zona.
Vaja, que la crisi climàtica va fent els seus efectes. Eloi Cordomí, gràcies, bon cap de setmana.
Fins ara, adeu-siau.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2:06. Pedro Sánchez planta cara a Giorgia Meloni i li dona temps fins diumenge a la mitjanit per aixecar els controls a la frontera italiana a ciutadans espanyols arran de la crisi a Ceuta. Si no ho fa, el govern espanyol, diuen des de la Moncloa, es veurà obligat a adoptar mesures proporcionades per protegir els interessos i la dignitat dels seus ciutadans i farà controls als ciutadans italians que viatgin a l'estat espanyol. En busquem l'última hora a Madrid. Àngels Lafuente, bon dia.
Hola, bon dia. El govern espanyol considera que la mesura del govern italià va ser del tot desproporcionada, injusta i insolidària. I encara més ara que la situació, diuen, ja s'ha resolt i la gran majoria dels que van entrar a Ceuta ja han tornat al Marroc. L'executiu dona temps fins diumenge a la mitjanit perquè el govern italià reobri l'espai Schengen. Si no, adverteix que actuarà de la mateixa manera. No és el primer advertiment. El ministre de l'Interior, Grande Marlaska, ja va enviar una carta al seu homòleg italià on demanava que s'aixequessin els controls. Tres dies després no hi ha hagut resposta i per això el govern espanyol els ha llançat aquest ultimàtum.
Tot plegat passa el mateix dia, Àngels, que el govern espanyol posa data a les explicacions sobre la gestió de la crisi a Ceuta.
Sí, compareixeran quatre ministres al Congrés a finals del mes d'agost, els de Defensa, Interior, Presidència i Justícia i Afers Exteriors. El Partit Popular els acusa d'anar tard i els cita al Senat la setmana que ve. Consideren que estan obligats per llei a donar explicacions en seu parlamentària. Moncloa ja ha dit que no hi aniran. Sentim Alma Ezcurra i Òscar López.
Yo creo que los españoles no entienden que el gobierno se tome 5 semanas de vacaciones para explicar por qué se ha producido, en palabras de su propio presidente, el mayor ataque a nuestra integridad territorial. No tiene sentido esperar tanto.
Justo en este momento se está produciendo una reunión del presidente del gobierno con todos los ministros implicados para volcarse, como no puede ser de otra forma, en la solución del problema de Ceuta. Por tanto, el gobierno está dando cumplidas explicaciones de todas las partidas extraordinarias que se están habilitando.
Concretament, no serà fins al 25 d'agost quan Margarita Robles obri el torn de compareixences al Congrés. La seguirà Félix Bolaños, ministre de la Presidència i Justícia, el 27. I tancaran aquesta roda el divendres 28 els ministres Grande Marlaska i José Manuel Álvarez.
Gràcies, Àngels. Tot això sobre el terreny, 1.342 nens i nenes han estat registrats pel sistema d'acollida a Ceuta després de l'arribada massiva de la setmana passada. El govern espanyol calcula que d'aquí a poques setmanes començaran els trasllats dels menors no acompanyats cap a la península. Mentrestant, Toni Fortesa, on són aquests menors?
Doncs mira, de moment, part d'aquests infants estan allotjats en 2 centres educatius habilitats per fer front a l'emergència. La ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha anunciat que la setmana que ve arribarà a Ceuta el dispositiu que s'encarregarà de redistribuir a la península els menors no acompanyats que van entrar a la ciutat. Sentim a la ministra.
El dia 16 se traslada el equipo del Ministerio de Juventud precisamente para ir lo más rápido posible. Creo que podemos estar hablando de pocas semanas para empezar a haber derivaciones y acogida en península. Ahora mismo se están utilizando recursos que van a quedar liberados para finales de agosto para que el curso escolar en Ceuta empiece con la máxima normalidad.
D'altra banda, la Fiscalia General de l'Estat acaba ara mateix d'ordenar als fiscals actuar si alguna comunitat autònoma rebutja acollir menors derivats des de Ceuta. La instrucció arriba en ple debat sobre el repartiment dels infants i adolescents que van entrar a la ciutat autònoma.
El nombre de menors registrats, però, pel sistema pot augmentar encara?
Doncs sí, segurament sí, perquè encara hi ha desenes de menors que continuen fent cua davant la Prefectura Superior de la Policia Nacional perquè se'ls identifiqui per poder accedir en aquest sistema de protecció. Això sí, Rego assegura que la situació es va normalitzant després que els primers dies els serveis d'atenció quedessin absolutament desbordats. També ha explicat que el perfil dels menors que han entrat a Ceuta aquesta vegada ha canviat respecte d'altres arribades. En aquesta ocasió hi ha més nenes i també molts infants de menys de 13 anys. A Catalunya, segons les dades de drets socials, actualment es comptabilitzen uns 2.000 menors acollits, tot i que aquestes dades fluctuen contínuament. Ara, fa un any, eren prop de 2.200, per exemple, els menors atesos al Principat, segons dades de la Direcció General de Prevenció i Protecció a la Infància i Adolescència, el que era conegut com l'antiga DGAIA.
Doncs bé, les ONGs i entitats que atenen els migrants adverteixen que encara hi ha milers d'infants i adolescents deambulant pels carrers de Ceuta, asseguren que alguns necessiten atenció psicològica i també estan especialment preocupats per la violència sexual que puguin patir les nenes, Laia Framis.
Els experts recorden que les emergències migratòries solen agreujar les desigualtats de gènere, adverteixen que una nena o una adolescent sola, sense identificar, pot ser objectiu de màfies o de xarxes de tràfic de persones i que dormir al carrer augmenta la possibilitat que pateixin agressions o explotació sexual. Ho ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio la fundadora del col·lectiu Caminando Fronteras, Elena Maleno.
Preocupa mucho las situaciones de violencia que pueden estar sufriendo los menores, sobre todo las niñas que están durmiendo en la calle, con los riesgos que sabemos que corren las niñas desgraciadamente en este tipo de situaciones. Nosotras del lado marroquí hemos identificado violaciones de mujeres y niñas subsaharianas que también intentaron entrar.
Maleno també reclama ajuda psicològica pels menors que hi ha a Ceuta.
Esta infancia con esa travesía está en un estado de shock porque ha sido bastante duro lo que han visto. Muchos de ellos han visto morir a gente en el mar y se necesita que se les intervenga cuanto antes para poder acompañarles también de una parte psicosocial.
El govern espanyol està habilitant escoles per atendre alguns d'aquests menors i almenys un d'aquests centres és exclusiu per nenes.
A les Illes Balears, els equips de salvament han rescatat avui una cinquantena de persones que intentaven arribar a Formentera i Mallorca en pastera. Ahir van ser més d'un centenar. La majoria de migrants són magrebins i subsaharians. Aquesta setmana, almenys 19 persones han mort quan intentaven arribar per mar a les Balears des de la costa africana. I segons dades del Ministeri de l'Interior, en el que portem d'any a les Balears, hi han arribat unes 200 pasteres amb més de 4.000 persones a bord. Amb tot, agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil han desarticulat una organització de tràfic marítim de persones a qui atribueixen l'entrada il·legal de més de 2.000 immigrants a Espanya. L'operació ha comportat la detenció de 78 persones, 27 de les quals ja han ingressat a la presó, Quim Codinas.
Segons la policia, la xarxa criminal utilitzava llanxes de velocitat per transportar droga d'Espanya a Algèria i aprofitava el viatge de tornada per traslladar immigrants de manera il·legal als ports d'Almeria, Múrcia, Cartagena, Alacant i Eivissa. Durant la investigació s'han confirmat fiscat les 18 embarcacions, valorades en més de 5 milions d'euros. Lídia Bajas, portaveu de la Policia Nacional, explica l'interès de la xarxa criminal per transportar la droga d'Espanya a Algèria.
De esta manera se aprovechaba el flujo migratorio por ambas vías, tanto para atraer a personas como para sacar la droga, exportarla hacia Argelia, ya que este tipo de droga está muy solicitada a nivel social en Argelia i, a més, era fabricada en França.
L'organització criminal hauria fet almenys 64 trajectes i hauria obtingut més de 24 milions d'euros amb el tràfic de persones. En alguns casos, cobraven fins a 12.000 euros per immigrant i podien arribar a transportar-ne una cinquantena en un sol viatge. Segons la policia, els immigrants que pujaven a les embarcacions viatjaven amuntegats i, en molts casos, sense armilles salvavides. Durant els escorcolls a diferents immobles de la xarxa criminal, els agents policials van localitzar armes de foc i partides de diferents tipus de droga. Entre els detinguts hi ha quatre persones que la investigació policial considera els cervells de l'aparell delictiu.
Un minut i arribarem a un quart de tres de la tarda. Demà farà 2 anys de la investidura de Salvador Illa. El president de la Generalitat afronta la segona part de la legislatura amb deures pendents, com la crisi en educació i la reforma del model de finançament autonòmic com a principal cavall de batalla. Tot i això, el president no preveu, ara com ara, grans canvis al seu govern, que ja va aprovar els pressupostos de la Generalitat abans de l'estiu per arribar al final del mandat, Albert Prat.
Dos anys després, la gestió ha deixat de ser el leitmotiv que Salvador Illa es va fer seu de bon principi. Des d'aleshores, el president ha hagut d'entomar la gran crisi de Rodalies i ha topat amb diversos entrebancs a les escoles. A dia d'avui no ha aconseguit solucionar cap d'aquestes dues carpetes, però la més urgent, no per més greu, tornant de vacances, serà la d'educació, amb una vaga el primer dia de curs, el model d'ensenyament en entredit i la investigació oberta per l'error en les proves PISA.
I dic amb convicció que ho resoldrem i tindrem una mobilitat i una educació excel·lents. I no passaran massa temps.
És la reflexió que feia Salvador Illa fa una setmana per defensar la feina feta i per això no té previst fer grans canvis a l'executiu ni modificar el pla de govern. Vol seguir comptant amb Esquerra i els Comuns, encara que amb els nous pressupostos té les mans més lliures, i s'ha compromès en públic i en privat a donar-ho tot perquè el nou model de finançament no acabi en un calaix. Tot això mentre espera que a la tardor arribi l'amnistia a Carles Puigdemont, ara que també fa 2 anys del seu retorn fugaç a Catalunya.
Qui aprofita per fer balanç a l'equador de la legislatura és Junts. El principal partit de l'oposició acusa Salvador Illa d'ensorrar Catalunya i de sotmetre's a Madrid en comptes de defensar els interessos dels catalans. Junts per Catalunya es presenta com l'alternativa de govern per acabar amb el que qualifiquen de desgavell, Montse Garcia.
La presidenta del grup parlamentari de Junts, Mònica Sales, acusa Salvador Illa de no solucionar els problemes dels catalans i assegura que en 2 anys no s'ha arreglat res, ni a Rodalies, ni a l'habitatge, a l'ensenyament o a les llistes d'espera de la sanitat. Acusa el PSC de posar-se al servei de Pedro Sánchez.
El govern tot allò que toca ho empitjora, tot allò que promet ho incompleix i tot allò que no sap resoldre ho tapa amb propaganda. El president Illa no està governant Catalunya, el president Illa està ensorrant Catalunya.
Per això reiteren que la seva formació són l'alternativa de govern, que sí que fa propostes constructives. Pel que fa al retorn de Carles Puigdemont, asseguren que seran molt curosos i demana als jutges que apliquin el mandat del TJUE el més aviat possible.
Tornem a Madrid perquè l'escàndol parlàtic del luxe d'Isabel Díaz Ayuso es fa gran. El PSOE ha denunciat a la Fiscalia el govern madrileny per la compra del pis i demanen que s'investigui l'operació per possibles delictes de malversació de diners públics i prevaricació. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
Bon dia. El PSOE fa el pas i denuncia Planifica Madrid, l'empresa pública que va pagar 6.300.000 euros per la compra de l'Àtic, una operació opaca. Encara no s'ha aclarit si era una oficina temporal o un pis de luxe per a Isabel Díaz Ayuso, i una operació clarament delictiva, segons Òscar López, líder dels socialistes madrilenys.
Y vamos a pedir que la justicia actúe, porque es absolutamente imposible que se pueda justificar un expediente como este, desde la administración pública. Y es absolutamente incomprensible que la señora Ayuso haya decidido pegarse la vida padre a costa de los madrileños, que es lo que está haciendo.
López ha reclamat la dimissió d'Ayuso i a la mateixa hora que compareixia ell, la presidenta madrilenya visitava la zona afectada pels incendis forestals d'aquest estiu. En lloc de donar explicacions per l'Àtic, ha desviat avui també l'atenció culpant Pedro Sánchez per estar de vacances.
Cuando vuelvan mis adversarios de vacaciones... Hablamos, pero yo creo que su labor también es ser sensible con toda esta gente.
Sánchez de vacances, mentre ella fa costat als afectats pels focs, deia, es destinarà els 6 milions d'euros de l'Àtic que el govern madrileny intenta vendre ara després de destapar-se l'escàndol. La denúncia d'avui del PSOE se suma a les que ja han presentat Més Madrid i un advocat. En total, 3 denúncies que s'haurà de veure si queden en un calaix.
Si marxeu de vacances amb el cotxe, us interessa el que explicarem ara. En l'últim any, les avaries dels cotxes a les carreteres s'han incrementat un 60%. Aquest 2026, entre el gener i el juliol, 1.900 vehicles han tingut una pana. Les dades les avança aquesta emissora, el Servei Català de Trànsit, que reclama un pla renove urgent dels turismes a Catalunya. El gremi d'automoció apunta a 2 factors com a causa de les avaries. D'una banda, l'envelliment del parc mòbil de Catalunya i, de l'altra, la falta de manteniment d'aquests vehicles, Miquel Jarque.
I aquest increment no és nou, ja es manté de forma sostinguda des del 2023. La corretja de distribució o els aïllants dels tubs de refrigeració són els punts més febles del vehicle amb molts quilòmetres. La via que acumula més cotxes avariats és la més transitada, la AP7, amb 500 turismes. Aquest any hi ha un increment d'avaries del 40%, i pel que fa a la resta de vies, la 2, la C25, la C33 i la C58 gairebé han doblat en un any els conductors que s'han hagut de retirar al voral. Segons Domingo Comas, president del gremi d'automoció, és un fet que, sobretot per motius econòmics, ja no s'acostuma a portar el cotxe al mecànic abans de sortir de vacances. Són declaracions a aquesta emissora.
Hi ha molts vehicles, s'està envellint,
i evidentment les famílies que tenen cotxes ja molt, molt vells, que ens arribem fins a 20 anys, són persones o famílies amb poc poder adquisitiu, amb la qual cosa el manteniment a vegades, per desgràcia, és molt limitat o, per no dir, escàs totalment.
Des del Servei Català de Trànsit es reclama un pla renove urgent del parc de turismes a Catalunya.
Però quan parlem d'envelliment del parc mòbil, a què ens referim? Doncs bé, l'edat mitjana dels cotxes a Catalunya se situa en 14,2 anys, segons l'ANFAC. La patronal de fabricants ha publicat el seu informe anual que radiografia el parc d'automòbils.
N'hi ha un 45% que són fins i tot més vells que la mitjana, superen els 15 anys.
Per cada cotxe nou se'n venen 1,32 que tenen més de 10 anys.
Un 22% no tenen etiqueta mediambiental i un 27% tenen la B, la de menys eficiència.
La verda, la C, és la més habitual, la tenen un 41% dels cotxes.
La Eco i la Zero són les que més creixen, però només representen un 10% del parc.
Els elèctrics purs, tot i pujar força, encara són només un 1,3% del total.
Més de la meitat continuen sent cotxes dièsel.
Deu solars més passen a engrandir la reserva pública de terrenys per construir els 50.000 pisos de lloguer assequible promesos pel govern. Els han ofert més d'un centenar de municipis de tot Catalunya, Jordi Canal.
La majoria d'aquests solars es troben a les comarques gironines i a l'àrea metropolitana de Barcelona i s'hi podrien aixecar més d'11.000 habitatges, segons el Departament de Territori. Un terç ja tenen un promotor per construir-hi, o l'Ajuntament s'encarregarà de buscar-lo per la resta, els consistoris delegaran la cerca de constructor a la Generalitat. Aquests 310 solars se sumen als d'una primera convocatòria l'any passat. Llavors s'hi van sumar 670 terrenys amb potencial per construir-hi més de 22.000 habitatges i que ja s'han començat a licitar.
També s'ha sabut avui que les compravendes d'habitatge han registrat el millor juny des de la bombolla immobiliària.
Es van vendre gairebé 9.500 pisos i cases a Catalunya, una mica més que l'any passat i a prop ja de les 9.700 operacions que es van fer l'any 2007, segons les dades de l'Institut d'Estadística Espanyol. Sumant els primers 6 mesos d'aquest 2026, s'han fet unes 57.300 operacions, un 0,8% més que en el mateix període de l'any passat.
Catalunya migdia.
Despenjo l'interfono i veig dos Mossos i els vaig veure molt serios allí plantats. I jo dic, què ha passat? Diu, la Marta ha tingut un accident de cotxe. I jo, ai, se'm va quedar mirant i em fa la Marta morta a l'accident de trànsit. I et fot una bufetada a la vida que dius, com? Jo no em surten les llàgrimes en aquell moment.
La Marta va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Catalunya migdia.
Dues i 22 minuts de la tarda, el jutge acaba de deixar en llibertat amb càrrecs al conductor del vaixell que dimecres passat va passar per sobre d'una moto d'aigua a Empúria Brava. L'Alt Empordà va provocar la mort d'un home francès de 54 anys. Anirà a judici acusat d'homicidi imprudent. Figueres, Fèlix Martín.
L'acusat és un ciutadà també francès de 52 anys. A més de l'homicidi imprudent, el jutge també l'ha acusat d'un delicte d'omissió del deure de socors, perquè després de l'accident no es va aturar per ajudar el ferit, i d'un tercer per negar-se a passar la prova d'alcoholèmia. La llanxa que conduïa dimecres a la tarda va passar per sobre de la moto d'aigua i va fugir. Va ser el fill de la víctima, que també anava a la moto, i diversos testimonis que van alertar dels fets. Per això, quan l'home va anar al Port de Roses a tornar la llanxa a l'empresa de lloguer, la Guàrdia Civil el va detenir. El jutge l'ha interrogat aquest migdia i ha acceptat la petició del fiscal de deixar-lo en llibertat amb càrrecs, però amb mesures cautelars. S'haurà de personar periòdicament al jutjat o a la comissaria que li pertoqui fins que se celebri el judici del cas.
I continuen les investigacions dels Mossos en el cas del crim de Nou Barris d'ahir a la tarda. Recordem que es va produir una baralla entre dos homes, un dels quals va quedar ferit de mort per arma blanca. Al lloc dels fets també hi havia una dona que seria l'actual parella de la víctima. Segons fonts consultades per aquesta emissora, l'agressor seria l'exparella de la dona i ja està detingut.
Després de l'atac, la víctima hauria intentat fugir amb moto, però va perdre el coneixement abans d'arrencar-la. Albert Batlle és tinent d'alcaldia de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona.
Aquests temes ja saben que nosaltres som molt prudents, som bastant mans dels equips d'investigació del cos de Mossos d'Esquadra, amb la col·laboració que faci falta per part de l'Ajuntament de Barcelona. La bona notícia sembla que és que s'ha pogut esclarir les circumstàncies concretes, però no entrem en els detalls de qui ha sigut o qui hagi pogut ser, i ho deixarem en mans dels investigadors i, per descomptat, de les autoritats judicials que puguin instruir el corresponent procés.
I al Raval, dues persones detingudes com a presumptes autors d'un tiroteig aquesta matinada en aquest barri de Barcelona. Segons algunes informacions, una baralla hauria acabat amb aquest incident armat.
Després de rebre l'avís per part dels veïns, diverses patrulles de la Guàrdia Urbana s'han dirigit al lloc dels fets, al carrer de Maria Aurèlia Capmany, a la part alta de la Rambla del Raval. Allà hi han detingut els dos sospitosos i han localitzat diverses beines al terra, però no han pogut recuperar l'arma o armes de foc. Veïns i comerciants, com la Patrícia, que regenta un negoci, denuncien que el barri viu en un clima d'inseguretat.
Dia sí, dia no. A veure, ho veus aquí. L'altre dia també vaig sortir i n'hi havia dos que estaven a les hostes. Entre ells, Això no és una percepció. Percepció és el que parlem de vegades, però és que no és de vegades. El que diu que és una percepció ho diu perquè no viu aquest barri, ni viu les coses que passen a aquest barri, saps?
L'Elisa, que regenta un bar, aquest matí estava pendent de revisar i entregar a la policia el contingut de les càmeres de videovigilància que haurien pogut captar les imatges del tiroteig. També es queixa dels robatoris, alguns amb violència, que hi ha constantment al barri.
Pues hace 5 minutos me está pidiendo la cámara. Me dijo policía, no sé si es. Aún no lo he visto porque aún no estamos abiertos. Ahora vamos a verlo. Sí, robo violento.
Els comerciants també es queixen que petits delinqüents fan servir els testos dels ampits dels establiments per ocultar-hi petites quantitats de droga.
Poc més de 4 minuts i arribarem a 2:45 de la tarda. Saltem a Tailàndia, un tiroteig ha deixat 8 morts, inclòs l'atacant, al nord de Bangkok. El presumpte autor, un estudiant de 14 anys, ha matat 5 professors i treballadors del seu institut, així com 2 membres de la seva família, Marc Camps.
Sí, les autoritats del país parlen d'un atac premeditat i l'atribueixen a l'estrès acadèmic de l'atacant, que s'ha acabat suïcidant. A més, s'han compromès a reforçar les mesures de seguretat a les escoles. El primer ministre de Tailàndia ha lamentat els fets.
És terrible, això no hauria d'haver passat. Em sap molt de greu que hagi passat. No només em sap greu per les víctimes, sinó també pel fet que es pugui produir un incident d'aquesta mena al nostre país.
I multa milionària a Meta, el gegant tecnològic propietari d'Instagram, WhatsApp i Facebook, un jutjat nord-americà l'ha sancionat amb gairebé 500 milions d'euros pels danys psicològics que causen les seves xarxes socials als nens i adolescents, Mireia Sala.
La sentència condemna Meta a destinar aquests diners a un fons per a la salut mental dels joves, perquè considera que la seva forma d'operar perjudica la salut i seguretat dels adolescents. El jutjat també ordena a la companyia establir límits temporals per als joves, restriccions a les notificacions i que millori el sistema de comprovació de les denúncies d'abusos de menors. La resolució tanca la segona fase d'un procés civil que s'ha convertit en un cas històric. El va obrir fa 3 anys el fiscal general de Nou Mèxic, que acusava les xarxes socials de Meta de provocar una crisi de salut mental entre els joves i exposar els menors a l'explotació per part de depredadors sexuals. Aquest fiscal general ha qualificat la decisió judicial de victòria per tots els pares que s'han preocupat pel mal que les xarxes socials estan fent als seus fills.
9 intent de Donald Trump per limitar la ciutadania per naixement, malgrat el revés del Tribunal Suprem. El president dels Estats Units ha firmat 2 noves ordres executives per mirar de restringir el dret dels fills d'estrangers a obtenir de forma automàtica el passaport nord-americà, Mar.
Sí, la nova mesura de l'administració Trump amplia la definició de les persones a qui negar la ciutadania per naixement i suma una nova estratègia per seguir l'anomenat turisme de maternitat, és a dir, viatjar als Estats Units amb la intenció de donar llum perquè el fill tingui passaport nord-americà, un fenomen sobre el qual no hi ha estadístiques oficials, però que segons les ONGs és minoritari. El Tribunal Suprem va rebutjar a finals d'any el primer intent del president dels Estats Units, que malgrat tot hi insisteix.
Vam tenir una decisió molt desafortunada del Tribunal Suprem pel que fa al dret de ciutadania per naixement. Va ser una votació ajustada, però una decisió molt, molt desafortunada. Per això hi estem fent ajustos, perquè és molt injust.
Saltem ara a Colòmbia. Abelardo de la Espriella, d'extrema dreta, pren possessió avui com a nou president del país en substitució de Gustavo Petro, que des del 2022 havia liderat el primer govern d'esquerres en la història del país. Buenos Aires, Joan Biosca.
Derlis Aizama i Daniel Paredes fa 2 mesos que van abandonar la guerrilla de les ex-FARC per integrar-se a la vida civil. Viuen amb altres exguerrillers en una zona especial on s'abandona la vida armada en un procés de reinserció tutelat i fomentat pel govern colombià. Aconseguir la pau total ha estat una de les obsessions del president sortint, el progressista Gustavo Petro. Però no ho ha aconseguit. Ara aquests exguerrillers senten que queden en un carreró sense sortida amb l'arribada d'un president que vol aplicar mà de ferro contra les ex-FARC i també l'ELN.
Y nosotros pues ya estamos acá, ¿no? Nosotros ya no tenemos en ningún sentido nada que ver con lo de allá adentro.
Que ponga la mano en el corazón y que piensen que aquí habemos 99 personas apostándole a la paz.
Abelardo de la Espriella es convertirà avui en el nou president de Colòmbia. Abanderat de l'extrema dreta, arriba al poder amb una agenda de privatitzacions, retallades i lluita contra el narcotràfic i les guerrilles. El seu discurs és el d'altres presidents d'extrema dreta com ell. Pàtria, família, menys estat i més policies i militars als carrers.
A este pueblo de patriotas que decidió derrotar la tirania para defender la democracia, la libertad y la institucionalidad.
Amb l'arribada de la Espriella acaben 4 anys del primer govern progressista de Colòmbia.
En punt, 2:45 de la tarda, 30 anys després de la tragèdia del càmping Virgen de les Nieves de Biescas, on van morir 87 persones per una riuada, Catalunya inicia el diagnòstic de les mesures a aplicar per cadascun dels càmpings per gestionar aquell perill. En tenim 179 travessats per rius o que en tenen un a menys de 100 metres i només 42 tenen els plans d'autoprotecció homologats. Montse Poblet.
Després de Biescas es va prendre consciència de la fragilitat dels càmpings davant d'una inundació i es va prohibir construir-ne de nous en zones de risc, però faltava endreçar els que ja hi havia. A Catalunya el punt d'inflexió es va donar l'any passat amb l'aprovació del decret de mesures urgents per comprovar la viabilitat de la gestió del risc d'inundacions, que obliga a analitzar cas per cas quines mesures han de prendre els càmpings per garantir la seguretat dels clients. Quan això no sigui possible, es preveu ordenar-ne el tancament. Sergio Delgado, subdirector de programes de protecció civil, posa exemples de les mesures que els poden exigir per continuar funcionant.
De vegades les mesures són simplement dotar-se d'un sistema d'alerta propi de l'activitat, una sensorització d'un riu, una vigilància amb una càmera en un punt, o de vegades pot ser necessari reordenar algun espai intern.
Des del sector, Miquel Gotanegra, president de la Federació Catalana de Càmpings, valora positivament el procés que s'ha iniciat amb el nou decret, però reclama a l'administració més agilitat, per exemple, per homologar-los als plans d'autoprotecció.
Hem d'exigir que també compleixin amb els plaços, no? Quan entra un pla d'autoprotecció en un càmping i no s'ha de fer 50 voltes, perquè, clar, n'hi ha moltíssims que estan encallats a les administracions.
La responsabilitat de fer aquests plans correspon als càmpings. Dels 42 que hi ha en vigor, 26 s'han homologat en l'últim any i mig, tot i que fa més de 10 anys que són obligatoris.
Canviem de registre. L'Hospital del Mar i la Universitat Autònoma de Barcelona acaben de publicar un estudi que constata que un dol complicat i que s'allarga en el temps pot accentuar el deteriorament cognitiu en persones més grans de 60 anys. Es tracta d'un tipus de dol llarg que pateix entre el 7 i el 10% d'aquest segment de la població, Laura Cugat.
Un dol llarg per la pèrdua d'una persona estimada és el que s'estén durant més de 6 mesos i presenta símptomes com enyorança intensa, aïllament, dificultat per acceptar la situació i pèrdua del sentit vital. Un estudi recent liderat per l'Hospital del Mar i la Universitat Autònoma de Barcelona confirma que aquesta situació pot acabar afectant o agreujant la capacitat cognitiva de la persona. Josep Deví és neuropsicòleg de l'Hospital del Mar i autor principal de l'estudi.
La memòria a curt i llarg terme, la velocitat de processament d'informació, l'atenció sostinguda, s'afecta també les funcions executives, la capacitat de planificar, d'organitzar, de seqüenciar, la inhibició cognitiva, s'afecta també la fluïdesa verbal.
Uns danys que poden arribar a ser reversibles si el pacient no té cap patologia neurològica o cognitiva associada. Ho apunta Josep Deví, neuropsicòleg de l'Hospital del Mar i principal responsable d'aquest estudi.
Des d'un punt de vista clínic seria el tractament psicofarmacològic i el tractament psicològic psicoterapèutic. Més enllà d'això, també seria important tot el que seria acompanyament per part de la família.
La família també té un paper crucial per detectar el dol patològic. Si es dona el cas, els experts recomanen acudir el més aviat possible al metge de capçalera.
L'eclipsi del dia 12 de la setmana que ve es podrà veure dimecres des del campanar més alt del país, el de Valls, a l'Alt Camp. L'Ajuntament ha fet un sorteig perquè 6 persones empadronades a la ciutat puguin gaudir de l'experiència. Tarragona, Ricard Buigas.
L'alçada del campanar neogòtic de l'església de Sant Joan de 74 metres permetrà tenir unes vistes privilegiades de l'eclipsi. L'espai hi acull visites programades per veure la posta de sol. El regidor de Turisme, Joan Ibarra, diu que van pensar que també seria una bona idea viure l'experiència de l'eclipsi.
Quan ens van plantejar les activitats de l'eclipsi, una de les que creiem que havia de ser l'estrella era del campanar. Vam anar a fer la prova si es veia, ens vam dir que sí, ho vam veure, doncs endavant a sortejar-ho.
L'únic problema és que l'espai és molt limitat. Per això l'Ajuntament ha decidit sortejar 3 entrades dobles entre les 339 peticions que han fet arribar els vallencs al consistori.
A dalt el pla de campana sí que hi cap més gent. El que passa és que, com que la visió és molt reduïda en un angle concret de dalt al campanar, ens hem de quedar amb aquestes persones perquè ho puguin veure en comunitat.
Valls ha habilitat també un espai amb capacitat per a 5.000 persones al polígon industrial per poder observar l'eclipsi.
I saltem a la Vall d'Aran, que ha registrat aquest estiu temperatures insòlites. Aquí les cases estan preparades pel fred, però no per la calor. Passa el mateix amb els edificis públics. L'Hospital d'Aran ha començat a instal·lar aire condicionat en consultes i a l'àrea d'urgències Viella Sofia Cabanes.
Fins ara, l'hospital només tenia aire condicionat en àrees que requereixen de climatització, com els quiròfans, la farmàcia i el laboratori. Maria Àngels Borràs és la directora del Servici Aranès de Benestar i Salut.
Habitualment era Vall d'Aran les cases, els edificis, el que se preparen és combater i red, no tarar calor. Per això estan metent en marxa totes aquestes mesures correctures o tapaliar això.
De moment s'han instal·lat aires condicionats portàtils a les consultes, un sistema de refrigeració a urgències i ventiladors a les sales d'espera. Són actuacions provisionals a l'espera de les obres d'ampliació de l'hospital. Alfons Sanahuja, gestor de projectes d'Aran Salut.
Les obres jo crec que duraran uns 2 anys aproximadament. Vam dir, bueno, encara ens queden 2-3 estius, posem pingüinos.
En les darreres setmanes, Viella ha estat 15 dies per sobre dels 35 graus i a Bossòst es va arribar als 40 graus.
2:35, una pausa i la cultura.
Catalunya migdia.
Bombo. El Barça es posa en marxa. Viu tota la pretemporada blaugrana en directe a TV3 i a la plataforma 3CAT. Aquest dissabte, triangular del Barça amb l'Udinese i el Nottingham Forest.
Catalunya migdia.
Tell me what you remember.
A wife?
És l'Odissea de Christopher Nolan, que és la primera pel·lícula filmada íntegrament en el format IMAX 70 mil·límetres, però a Catalunya i a la resta d'Espanya no hi ha cap sala de cinema que disposi d'aquesta tecnologia. La més propera és a Montpeller, corresponsal a la Catalunya Nord, Laura Bertran.
La coincidència és que la sala de cinema IMAX de Montpeller és en una zona creada fa uns 25 anys, anomenada Odisseum, precisament com la pel·lícula de Christopher Nolan que tants catalans cinèfils volen veure en el seu format original. Sentim Sebastián Rodríguez, el responsable d'aquest cinema.
És un honor i un privilegi ser l'única sala de França i del sud d'Europa que fa projeccions en IMAX 70 mil·límetres.
Aquesta exclusivitat ha comportat una gran demanda d'espectadors per veure l'Odissea, però sense la compra d'entrades anticipades al web, ara mateix no hi ha cap possibilitat d'accedir-hi.
Ens trobem amb reserves que van fins a finals de setembre i potser hi haurà alguna sessió a l'octubre. És una manera ben bonica de posar al davant el cinema mai la vila de Montpeller.
La vila de Montpeller.
Malgrat que no han fet cap enquesta, els responsables de l'IMAX de Montpeller saben que han vingut molts catalans, però també italians i suïssos, i els ha sorprès el gran ressò mediàtic.
Les 100 actuacions del 4 Branch Electronic Festival tornaran a fer viure al Parc del Fòrum de Barcelona amb música electrònica d'avui fins diumenge, Clàudia Roses.
El Branch Electrònic arrenca amb Kai Trenada com a cap de cartell en l'únic concert que el canadenc oferirà a Espanya aquest any. Demà pujant a l'escenari el referent del Progressive House, Eric Prince, i el mestre del Tecno, Luciano. I el festival es tancarà diumenge amb els francesos de Blaze. François Josic, director de la cita i conseller delegat del Sonar, explica en quin moment es troba el festival.
Estamos ya con 6 escenarios
escenarios. Esperamos a más de 65.000 personas en los tres días este año. Entonces, a nivel de tamaño, el festival ha cambiado mucho. Cada espacio conserva la esencia del brunch, ¿no? Una cierta intimidad con escenarios donde nunca hay más de 6-7.000 personas.
Aquesta edició estrena escenaris renovats i reforça la sostenibilitat, amb combustible renovable i zones d'ombra per combatre la calor d'agost, però no és l'únic repte.
Estamos en agosto, es periodo de vacaciones, pero el brunch es un festival para la gente de Barcelona, ¿no? El 80% y pico son gente de Barcelona, ¿no? Entonces tenemos que siempre ofrecer algo lo suficiente atractivo para que los que piensan ir de vacaciones nos guarden un hueco para venir al festival.
El cartell també reserva espai al talent local amb Paula Gema o Briela.
I també des d'avui fins diumenge, 15a edició del Mostrem, el Festival de Cinema Rural del Pallars. Trem, Pau Rovira.
Les obres seleccionades comparteixen un mateix fil conductor, explicar històries que tenen el món rural com a protagonista, des de la realitat quotidiana fins als grans reptes socials, ambientals i humans que afronten els pobles. Ho explica una de les organitzadores del certamen, Judit Sopena.
Entenent la ruralitat com molt diversa, perquè la ruralitat pot ser un paisatge, pot ser una història, una música. La ruralitat és molt ampli, però alhora és molt concret. I venen de procedències molt diverses, és a dir, clar, com és un tema universal. Aquest any, per exemple, entre els finals listes tenim curtmetratges francesos, de Perú, Portugal, de la resta de l'estat espanyol.
A més de la secció competitiva, amb les projeccions dels 16 curtmetratges finalistes escollits entre gairebé 200 produccions, el programa inclou també projeccions especials, activitats familiars, col·loquis amb directors i professionals del sector i diferents espais de trobada entre creadors i públic.
I prenem un minut als esports per explicar-vos que si esteu a la Conca d'Barberà i concretament al poble de Piles, fins diumenge es transforma en un escenari de dansa contemporània a escala internacional amb el Danseu Festival en la seva 14a edició. Tarragona, Jordi Barranca.
La importància de la mirada queda reflectida en l'eslògan escollit per la direcció Com Mires, una filosofia amb la qual es vol anar més enllà del simple espectacle. De fet, fins diumenge se n'han preparat 17 i una trentena d'activitats amb noms com els de Julian Hamilton o Alberto Velasco. Uns espectacles que es faran en espais adaptats expressament. Carmela Queirolo, cap de producció.
Un any convertimos un pajar en un escenario. Este año, como un nuevo espacio, un parking de tractores y un granero será un espacio escénico. Y este espacio le llamaremos el Cobert del Ricky, manteniendo su idiosincrasia, pero allí habrán unas gradas, focos, todo lo que implica generar el espacio para que suceda allí una pieza de danza.
Durant les últimes setmanes, a més, se n'han fet actes previs en altres punts de la Conca, com ara Montblanc o l'Espluga de Francolí.
Les 2:41. Ho vam saber ahir a la tarda, el futbolista Rodri, millor jugador del Mundial, ha acceptat fitxar pel Barça i ha descartat el Madrid, Marc Andrés.
Una notícia de l'impacte que ara queda pendent de l'acord dels clubs, és a dir, el jugador ja està d'acord, però ara el Barça s'ha d'entendre amb el seu club, el Manchester City. Roger Usarbo.
I ja està negociant el Barça amb el Manchester City, negociacions ja en marxa per fitxar el migcampista madrileny després que el Barça ja té el sí del jugador, per això han començat ja aquests primers contactes. El Barça ho voldria tancar com més aviat millor. És important el vistiplau del jugador, la voluntat de Rodri de fitxar pel Barça. L'ha convençut el projecte de Hansi Flick i vol acabar la seva etapa a Anglaterra, on li queda un any de contracte. És un fitxatge que rondaria els 60 milions d'euros. Veurem al final quina acaba sent la primera oferta que fa el Barça i si es fa el fitxatge, quin és el preu final, però rondaria aquesta xifra que és la que estava disposada a pagar també el Madrid per endur-se el migcampista del City. Insistim, negociacions ja en marxa entre el Barça i el Manchester City, el Barça es mou i vol tancar la seva arribada de la manera més ràpida possible.
Rodri, que en un principi semblava que aniria al Madrid, però ara tot fa indicar que podria acabar al Barça. Això mentre el Madrid va estar actiu anunciant el fitxatge de Yann Diomandé i la renovació de Vinícius fins al 2032. Però tornant al Barça, Arbo, queda suspès l'amistós previst a Tanja del dia 15 d'agost.
Sí, era un amistós que pel Barça suposava uns 4 milions d'euros, però que quan es va pactar quedava pendent ja aleshores de veure com evolucionava tota la crisi migratòria a Ceuta. Finalment s'ha anul·lat per qüestions de seguretat davant el context d'incertesa que hi ha al Marroc i per això doncs, aquest partit finalment no es jugarà. Sí que l'equip jugarà demà aquest triangular que està previst a Udine, a Itàlia, contra el Nottingham Forest primer i contra l'Udinese després. Seran dos partits de 45 minuts, per tant, en mode reduït contra el Nottingham a les 9 de la nit i contra l'Udinese a les 10. El Barça, que viatjarà demà mateix a Itàlia i tornarà a la nit després del partit. Abans, avui, l'equip s'ha entrenat aquest matí, avui, a diferència d'ahir, sessió única. Per cert, ja sense tres jugadors de planter que aquests dies sí que han format part de la pretemporada del primer equip, en Hansi Flick, tres jugadors que tornen al filial, tornen a la dinàmica del Barça Atlètic, Òscar Gistau, Ibrahim Diarra i Àlex González.
I del Barça passem a l'Espanyol, que també està molt atent al mercat i segueix fent moviments sense anar més lluny. Ahir va anunciar un reforç defensiu, Carles Vila.
L'arribada aquesta setmana d'Unai Núñez millora la situació en defensa de l'Espanyol, però encara caldria algun reforç més. El jugador basc tanca un problema d'entrada a l'eix de la defensa. És un jugador amb experiència que va mostrar molt bones maneres la passada temporada quan va jugar cedit al València.
Un defensa que va fuerte a los duelos, que está siempre bien posicionado, que con el balón pues intenta dar juego al equipo y bueno, me considero un jugador muy trabajador.
El director esportiu de l'Espanyol, Monchi, encara hauria de millorar la banda esquerra, on Manolo González només pot disposar de Leandro Cabrera. De fet, la millor opció seria un central esquerrà que pogués també jugar lateral. Un altre mal de cap continua sent la lesió aquesta setmana de Quique García. No estava previst, però ara potser caldrà també alguna peça més per al joc ofensiu, sempre, però, vigilant el límit salarial que, ara per ara, pot obligar a vendre algun jugador per deixar lloc als nous reforços. En qualsevol cas, demà al camp del Coventry City, l'Espanyol jugarà l'últim partit de pretemporada abans del seu debut a la Lliga. Serà una bona oportunitat per saber si els blanquiblaus poden mantenir la bona línia en atac dels anteriors amistosos i millorar el seu rendiment en defensa.
L'Espanyol, evidentment, de la primera divisió. Mirem ara cap a la segona, perquè avui tenim derbi català. El Girona i el Sabadell s'enfronten en un partit aquesta tarda a 7:15 i que podrem seguir en directe per Esport 3, Eduard Solà.
És una amistosa porta tancada a la ciutat esportiva del Girona, a Vilablareig, que ha de servir als dos equips catalans de segona divisió per continuar la seva preparació de cara al començament de Lliga la setmana que ve. Feia més de 5 anys que Girona i Sabadell no s'enfrontaven en un partit. Al Girona encara moltes incògnites, amb jugadors a la rampa de sortida com ara Unahi, Sigankov o Asprilla, que encara no han tingut minuts aquesta pretemporada i que veurem si avui continuen fora de la convocatòria. I esperant nous reforços, sobretot a la defensa, el central del filial de l'Atlètic Madrid, Dani Martínez, segurament serà el pròxim. Mentrestant, el Sabadell, que hi va anunciar el fitxatge del davanter rus Nikolai Obolski, del Córdoba, veurem si té minuts també avui Edgar González, que ha arribat cedit aquesta setmana. El partit serà a 6:45, a la ciutat esportiva del Girona, a Vilablareig. Es preveu que faci calor en el primer dels dos amistosos que els dos equips catalans jugaran aquest cap de setmana. Demà dissabte el Girona ho farà a Tarragona contra el Nàstic i diumenge el Sabadell jugarà al camp de l'Olot.
Gràcies, Solà, de Girona. Seguim pujant i anem cap a Andorra. I allà anem perquè hi tenim el Barça femení fent una estada des d'ahir i fins diumenge. En l'inici d'una nova era, la plantilla es prepara per un curs on l'objectiu és tornar a guanyar-ho tot. I a Andorra hi tenim el Joaquim Albalate, que ha vist de primera mà l'ambició de les jugadores.
Sí, un Barça que manté l'ambició màxima. L'equip de Pere Romeu fa pinya aquests dies a Andorra per preparar-se per una nova temporada on volen ser candidates a tot. Sentim la portera Cata Coll.
Jo amb tranquil·litat, no? Sempre he estat segura de lo que es veu aquest escut, de la que volia quedar aquí més anys, i estic molt tranquil·la d'aquest projecte, de l'ambició d'aquest projecte. Com dius, s'ha anat gent pues sensible, no? Sobretot que anaran com a persones que són, però crec que ve gent amb molta actitud, amb molta ambició i amb moltes ganes de fer algo gran.
Són els primers dies d'entrenament de totes les peces d'aquest equip, les jugadores ja consolidades, les més joves que agafaran protagonisme i també les noves incorporacions que ja s'entrenen amb les seves noves companyes com Martina Fernández o Caroline, el fitxatge més car de la història del club. En parlava Eva Payor.
Estamos muy, muy contenta para esta jugadora porque es muy, muy, muy buena y tiene muy, muy, muy mucha calidad y para nosotras es muy bien, tiene nueva, buena jugadora con mucha calidad.
Un equip que vol continuar sent un dels millors del món, tot i les baixes de jugadores clau, símbols de l'equip, com Alexia Putellas, Salma, Ona Batlle o Mapi León.
Gràcies, Joaquim. I seguim amb la primera divisió femenina. La pretemporada continua per a tots els equips catalans. L'Espanyol s'entrena a la Ciutat Esportiva. Demà tindrà un amistós. Però qui juga avui és el Badalona Women amb un nou partit a Salou aquesta tarda a les 7 contra el Villarreal, Carles Vila.
El Villarreal és un rival de la Primera Federació, un equip plantejat per aconseguir l'ascens a la pròxima temporada. El Badalona Women, de moment, ha perdut un partit i va guanyar ahir el segon de pretemporada. Es van estrenar algunes de les noves incorporacions per aquesta temporada, com Sheila Guijarro, una jugadora que arriba del Atlético de Madrid y que va a conseguir el cuarto gol para las badalonines.
Yo creo que al final el Villarreal se vio la temporada pasada que es un club que está haciendo bien las cosas, está ahí luchando por el ascenso a primera división. Creo que van a venir con muchas ganas, motivadas, con ganas de ganar seguro y seguro que va a ser un buen partido. He tenido la suerte de ver portería, pero bueno, al final lo importante, bueno, sí que es importante marcar. Pero también las sensaciones del equipo, que hemos ganado, que hemos ido a por más, que hemos querido desde el primer minuto seguir, y eso es muy importante.
El Badalona Women té previst encara 3 partits més de pretemporada. Dimecres 12 a Olot contra l'Al-Qassiyat a l'Aràbia Saudita, el 15 davant l'Espanyol i el 22 d'agost jugarà a l'últim amistós contra el Barça B.
Gràcies, Carles. Tanquem uns moments la carpeta del futbol i obrim la poliesportiva. Una carpeta poliesportiva que obrim per parlar del Tour de França femení, que disputa avui la 7a etapa, la més important, amb l'ascensió al Mont Ventoux, un port de categoria especial, i just allà hi tenim l'enviat especial de Catalunya Ràdio, l'Isaac Vilalta. Com va l'etapa ara mateix, Isaac?
Què tal? Bona tarda. Relativament amb poc vent aquí al Mont Ventoux. Encara queden 85 quilòmetres per al final. Totes les favorites rodant juntes, el pilot rodant tranquil. Els queda encara un port de segona. I l'ascensió final aquí, com deies, al Mont Ventoux, on hi ha molts aficionats. No veurem aquelles jantades que veiem al Tour masculí, per exemple, però sí que hi ha molts aficionats. Recordem, 16 quilòmetres d'ascensió, pràcticament el 9% de desnivell.
Ai, l'etapa d'avui, per cert, que, com deies, puja un dels ports més importants. No sé què en podem esperar.
Doncs segurament moviments entre les ciclistes més importants de la general. Recordem, Marlene Reusser és líder a 12 segons d'Emi Follering, amb Elisa Longo-Borghini a la quarta posició, amb Paola Blasi a la desena posició de tot plegat. En parlava just ahir, després d'acabar l'etapa, la catalana Mireia Benito. Què n'espera d'aquesta etapa al Ventoux?
Bé, esperem que serà una cursa duríssima. Potser es correrà lleugerament diferent, no? Ara estem veient aquests últims dos dies, han sigut realment molt a tope des del minut zero, intentant buscar la fuga, i això fa que es vagi tot el dia molt i molt ràpid. Però bueno, crec que demà sí que s'haurà de córrer diferent, i nosaltres, doncs bé, intentarem tornar a estar el més endavant possible. Sabem que l'equip està en un nivell excepcional, així que intentarem donar-li el màxim suport possible.
Com deia Paula Blasi, la desena posició, però amb dues companyes d'equip per davant seu a la general. Per tant, poc marge de moviment de llibertat per la ciclista catalana, que avui tindrà un club de fans entre amics, familiars i companys del club Triatló Cornellà que l'animaran. S'agrupen a uns 6 quilòmetres de l'arribada. N'hi ha una vintena llarga, una d'elles, la Laura Quintana.
L'hem agafat així com una mica adormida encara, perquè no s'esperava, era tot sorpresa, la videotrucada. I bé, potser sí que està una mica apagada després d'aquestes dues últimes etapes, però jo crec que li ha fet molta il·lusió, i així com és la Paula, ràpid es recuperarà, tant física com mentalment. I bé, jo crec que serà un dia xulo avui.
Més enllà d'aquests seguidors de la Paula, un bon grapat d'aficionats catalans aquí a les rampes del Mont Ventoux. L'etapa s'acabarà cap a 6:15, les 6 de la tarda.
Gràcies, Isaac. Doncs, per tant, seguirem tota aquesta etapa amb l'Isaac als butlletins informatius, també 3Cat Info, i amb tot el que hagi passat al Tot Costa, a partir de les 7. I parlant també de més actualitat poliesportiva, aquesta setmana torna el Mundial de MotoGP, el Gran Premi de la Gran Bretanya, al circuit de Silverstone. Mai en la història del campionat havíem tingut 5 pilots separats per només 24 punts a la general. Marc Márquez és entre ells, a 18 punts del líder Jorge Martín. Sapiguem com li ha anat al campió la primera sessió d'entrenaments, Damià Aguilar.
Marc Márquez, que ahir reconeixia que se sent el màxim favorit per al títol, anunciava d'entrada un rendiment a la defensiva en un circuit que no seria del tot propici com és Silverstone. Al primer lliure, el tro de Cervera ha fet, doncs això, una sessió discreta. Aquí té pole positions, té podis i té una victòria el 2014, però és conscient que hi ha pilots més competitius. D'entrada, com el subcampió Àlex Márquez, que té un bagatge de dues victòries sprint en el Gran Premi de la Gran Bretanya i que de moment queda com el més ràpid a la primera sessió lliure, seguit per un Marco Bezzecchi que ha invertit l'estiu en recuperar-se de la fractura de clavícula que es va fer al Gran Premi d'Alemanya. L'italià defensa la victòria del 2025 a la Gran Bretanya. L'Aprilia hauria de ser la moto més competitiva a Anglaterra, però de moment al davant tenim una Ducati amb Àlex Márquez, seguit per Bezzecchi, Acosta, Raúl Fernández, Fabio Di Gian Antonio i Marc Márquez. 3 Ducatis i 2 Aprilia a les 6 primeres posicions. Àlex Rins amb Yamaha ha fet 18è i Pol Espargaró amb KTM 21è. El Pol substitueix el lesionat Maverick Viñales. A les 5, hora catalana, el practis dels divendres que ja envia pilots a Q2 o a repesca.
Gràcies, demà, evidentment, també seguirem tota l'actualitat d'aquest Gran Premi de la Gran Bretanya als butlletins informatius a 3Cat Info i també amb tot el que hagi passat a partir de les 7 al Tot Costa de Catalunya Ràdio. Mentrestant, a l'IndyCar dels Estats Units aquest cap de setmana s'obre el període decisiu amb 6 curses en 5 cap de setmana, començant per Portland. El campió i líder, Àlex Palou, afronta aquesta cursa amb un marge de 83 punts sobre els seus perseguidors a la general. El ballesà, recordem-ho, busca el seu quart campionat consecutiu, el 5è en 6 anys. De les 6 curses que queden, 2 es disputaran en circuits permanents, com és Portland. Àlex Palou hi ha guanyat 2 vegades en el passat i precisament el 2025 s'hi va proclamar campió pujant al podi. La cursa de diumenge es disputa a partir de les 10 del vespre, hora catalana. Marxem cap a París o cap a l'aeroport del Prat una mica perquè la selecció espanyola de natació artística ja va tornar a Barcelona després de participar en aquest europeu de París i ho va fer Josep Gaya amb la catalana Iris Tió, que va ser la més guardonada.
Sí, perquè Iris Tió ha fet història en aquest campionat europeu de natació artística aconseguint 6 de les 8 medalles que ha guanyat Espanya. La catalana s'ha emportat l'or en la disciplina solo tècnic, convertint-se en la primera nedadora espanyola que ho aconsegueix. També ha guanyat 4 medalles de plata en lliure i tècnic per equips i en duel lliure femení i també en mixt. El bronze se l'ha endut en la prova solo lliure. Iris Tió va passar ahir a la tarda pel Tot Costa on ha valorat l'or aconseguit.
Estava molt contenta i molt orgullosa de com ho havia fet i havia fet el màxim, no?, que havia pogut. També les entrenadores es van emocionar i va ser molt guai. I jo vaig notar que ho havia fet bé. Però sí que és cert que fins que no surt la puntuació i també no surt la puntuació de la Bielorrusa, que era la meva màxima rival, doncs no podia estar tranquil·la.
Tio també va denunciar que la selecció russa els va copiar en la prova de rutina d'equip lliure.
No és maco per part seva i també perquè nosaltres admiràvem molt a Rússia, no? I que ens copin és com dir, pues, és que ens esteu posant a nosaltres per davant, saps? I a més ens van copiar una cosa que havíem inventat nosaltres, que era originalment nostra i molt com trencador, no? Que cap país feia. Per tant, es va veure molt clarament que ens havien copiat.
Aquest matí s'ha disputat la final sprint de 3 quilòmetres d'aigües obertes on la barcelonina Paula Otero ha quedat en 7a posició i dilluns comença l'europeu de natació en línia, és a dir, les proves de natació en piscina.
Gràcies, Josep. Passem de la natació artística de l'europeu de París a parlar de bàsquet perquè tenim notícies arreu del bàsquet català, començant per la Supercopa CB, Roger Arnau.
Sí, perquè ja tenim els horaris de la competició que, recordem, es disputarà a Badalona el cap de setmana del 19 i 20 de setembre. La competició començarà el dissabte 19 a les 6 de la tarda amb el xoc entre els anfitrions, la Penya contra el Baskonia. La segona semifinal, també el mateix dia, començarà a les 9 del vespre i enfrontarà el Barça i el València, els dos finalistes, per tant, de l'última ACB. Els guanyadors de les dues semifinals jugaran la final de la Supercopa l'endemà, el diumenge 20 de setembre, a les 7 de la tarda.
I fora d'aquesta competició, on ho has dit, Roger, tindrem Penya i Barça, tenim dues notícies entre aquest migdia i ahir al vespre, començant per aquest migdia, on el Manresa ha confirmat la baixa inesperada, una baixa inesperada, mentre el Girona va fer un fitxatge estrella.
Sí, comencem pel club del Bages, que anuncia que finalment l'escorta nord-americà Colby Jones no fitxarà per l'equip. En concret, el Manresa ha detallat que ha arribat a un acord amb el jugador que havia signat per una temporada per desvincular el contracte que tenien en comú per raons mèdiques. Per altra banda, com diem, el Girona ha fet oficial, va fer-ho ahir, la incorporació del nord-americà Mac McClung. McClung, que pot jugar de base i d'escorta, signa per una temporada i el Girona el destaca sobretot pel seu potencial anotador. McClung, des del 2021, ha alternat contractes a diverses franquícies de la NBA i els seus equips vinculats i és conegut sobretot per haver guanyat 3 vegades consecutives el concurs d'esbaixades de l'NBA als anys 2023, 24 i 25. I per cert, també encara en bàsquet, fa uns minuts el Barça ha confirmat els 3 nous membres del cos tècnic d'Alexandre Sekulić. Són Yuri Casuja, Jernej Valentičić i Marc Estany. Continuen Rafa Martínez i Xavier Beltrán.
Gràcies, Roger, i seguim parlant d'esport. Ara tornem breument al futbol perquè és moment de parlar dels històrics, que ja han quedat definides totes les semifinals del torneig històric del futbol català i tindrem derbi barceloní. Josep Gaya, el poble contra la vila.
Sí, Sant Andreu i Europa s'enfrontaran a la segona semifinal d'aquesta edició del Torneig d'Històrics, un partit que serà dissabte a les 8, però abans l'Hospitalet i el Badalona jugaran la primera semifinal. Recordem que a partir de semifinals els partits ja són de 90 minuts. Les semifinals van quedar definides ahir amb la disputa del triangular entre el Vilanova i la Geltrú, el Prat i l'Europa. En el primer duel, Vilanova i Prat van empatar a 0, l'Europa va vèncer el Prat per 3-0 i finalment els graciencs van classificar-se per les semifinals guanyant el Vilanova per 2-1. L'entrenador de l'Europa, Josep Maria Gené, ha analitzat així el derbi entre Sant Andreu i Europa.
Treballarem, enfocarem tot sobre el que hem treballat i continuarem treballant a partir de demà una altra vegada, abans del partit del dissabte, i a partir d'aquí espero i desitjo que sigui un gran partit, que sigui útil per seguir creixent com a equip i per seguir afinant aquest model de joc que volem fer, que volem fer i desenvolupar en la competició aquesta temporada primera ref.
Avui, jornada de descans d'aquest torneig d'històrics, demà primera semifinal, a partir de les 6 de la tarda, a les 8 tindrem la segona. Diumenge a les 7, la gran final que es podrà seguir en directe a través d'Esport 3.
Uns històrics que, recordem, estan a la seva 40a edició, on hi participaven 12 equips, evidentment, històrics del futbol català, i que tindrà aquesta final, com ha dit el Josep, gràcies, el diumenge i en directe per Esport 3. També en futbol hem de destacar tot aquest enrenou que segueix rodejant la FIFA i el seu president Gianni Infantino. Aquesta matinada, la Federació Anglesa de Futbol, a més un comunicat donant suport a la gestió de Gianni Infantino arran aquesta crisi que travessa la FIFA i després de la polèmica per voler privatitzar o voler crear una comercialitzadora per privatitzar el Mundial. També li ha donat suport la Confederació Africana de Futbol, també emetent un comunicat donant aquest suport a Infantino i a la seva gestió. No té tanta sort Infantino amb, per exemple, les federacions europees, perquè avui també la Federació Noruega n'ha demanat la seva dimissió, ras i curt. I mentrestant, el president de la Lliga, Javier Tebas, ha carregat contra la FIFA després de la reunió de dimecres a Rabat, al Marroc, i del comunicat publicat posterior per l'ens del futbol mundial. Tebas creu que els fets no poden acabar amb un simple perdó, ja que considera que tot el que s'ha fet és un gravíssim desencert, una gravíssima fallida en la governança institucional. I acabarem parlant d'handbol, perquè el Fracking Granollers ja està en marxa. Dimecres van fer el primer entrenament de pretemporada amb Antonio Rama al capdavant. Robert Cuesta s'incorpora al cos tècnic com a nou ajudant. Marcos Fis s'hi unirà la setmana vinent després que el club li concedís uns dies addicionals de descans. Fins aquí el Catalunya Migdia i tornem demà a les 2 als esports i tornem a les 7 amb el tot costa. Bona tarda.